Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La masoveria urbana ja és una alternativa real als problemes per accedir a un habitatge. Sabadell ha lliurat avui les claus de 3 pisos del bloc dels mestres de Torre-Romeu. A partir d'ara hi viuran 3 famílies sense haver de pagar un lloguer. A canvi, però, hauran de reformar aquests habitatges. Una de les parelles que anirà a viure a un d'aquests immobles explicava així aquest matí la nova etapa que ara enceten.
Pues muy contenta, muy feliz, decir, oh, esto ya es mi vivienda, ¿no? Esta es mi vivienda que ya estaré aquí con mi marido y mi hijo. Estoy muy feliz.
La verdad que estoy muy contento y mucha alegría porque tuve un hogar mío. Es lo que yo soñaba cuando era pequeño, tener su hogar con su mujer, su hijo. La verdad que es una alegría mucho. Aparte de eso nos van a ayudar bastante porque son 3 años que vamos a estar aquí viviendo sin pagar. Lo intentamos ayudar lo máximo posible para que estén mejor en condiciones para vivir. La verdad que estamos contentos.
Les famílies podran viure en aquests pisos tancats des de fa més d'una dècada durant 3 anys amb opció de 2 més. Ja aprofundirem en els pròxims minuts. Abans repassem la resta de titulars de la jornada amb la Karen Madrid. Molt bon dia, Karen.
Bon dia.
Carrer Montlló i Pujal entre l'església de la Creu Alta i Cal Balzac serà definitivament per a vianants.
Les obres per reconvertir aquest tram en un carrer de plataforma única començaran a principis del 2019. La transformació també preveu la plantació d'arbres i la col·locació de bancs.
Els saballuts volen impulsar la creació de colles castelleres als instituts de la ciutat.
Es tracta de la segona fase del projecte Els Joves de Sabadell, que arrencarà al setembre i que culminarà amb la primera trobada de colles castelleres de secundària.
Més de 400 persones s'han fet sòcies del centre d'esports o han renovat el seu abonament durant la primera setmana amb la campanya El CES de Tots en marxa.
L'objectiu és superar els 2.270 socis de la temporada passada.
Rebeu una salutació de la Rocío García, que és a les vies de so, abans d'anar als serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Previsió meteorològica de cara a les pròximes hores i també pel cap de setmana. Jordi Toda, molt bon dia.
Hola, tarda de divendres, que donarà pas a un cap de setmana on els protagonistes serà l'ascens de la temperatura, l'ambient força assolellat i també el creixement de nuvolades i d'algunes precipitacions a punts de muntanya. El que queda divendres, tal com dèiem, sol en general, creixement de nuvolades a punts de muntanya de la meitat nord, amb algunes precipitacions. Avui el risc és baix, però és possible que pugui aparèixer algun ruixat acompanyat de tempesta, fins tot algun grat de calamarsa. La temperatura que avui ja és més alta que l'enregistrada ahir. De cara a demà dissabte, un matí marcat per l'ambient assolellat, amb alguns núvols a la meitat sud poc importants, però a partir de migdia, creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també interior del quadrant nord-est, amb ruixats que demà ja serien més importants. Alguns d'ells podrien anar acompanyats de tempesta, fins i tot de calamarsa. Algun d'ells ja podria ser de caràcter fort. Demà la temperatura que serà més alta que l'enregistrada avui divendres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I anem ara a comprovar com funciona aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta l'Eva Malús des del Transmet. Molt bon dia, Eva.
Molt bon dia. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, per treballs de millora, hi ha servei d'autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia, la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat. D'altra banda, volem destacar que Renfe col·labora amb el festival Canet Rock, recursant els serveis de la línia R1 de Rodalies de Catalunya amb 17.000 places addicionals per facilitar el desplaçament a Canet de Mar durant el dissabte i la tornada a primera hora del diumenge. I de moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. I pel que fa a la circulació viària, ara mateix cal destacar algunes incidències a la ronda litoral, on hi ha 2 quilòmetres de retenció en sentit nus de la Trinitat. I també hem de destacar que a la C58 també hi ha trams d'aturades a l'altura de la nostra ciutat, concretament 4 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. La masoveria urbana ja és una realitat a Sabadell, aquesta modalitat que suposa cedir un habitatge a una família que el rehabiliti a canvi de no pagar el lloguer, s'ha començat a aplicar als tres antics pisos dels mestres de Torre Romeu. Les famílies que arreglaran aquests habitatges, tancats durant 10 anys, han rebut les claus aquest matí. És només el principi d'un projecte que l'Ajuntament espera que s'estengui també a habitatges privats.
En aquesta primera convocatòria, 8 famílies han demanat poder convertir-se en masoveres urbanes. Finalment, 3 han aconseguit els primers pisos, en aquest cas de propietat municipal, on viuran durant els pròxims 3 anys a canvi de rehabilitar-los. A més, hi ha l'opció d'ampliar l'estada 2 anys més, fixant un preu de lloguer social. La Modesta i en Said són una de les parelles que avui han rebut les claus i tenen 6 mesos per arreglar el pis on viuran amb el seu fill. La Modesta ha explicat què és el que els va fer optar per aquesta masoveria urbana.
Lo que nos gustó a nosotros, que es un habitaje que podemos arreglarlo a nuestra manera. Ya nosotros veamos ya sea los suelos, los baños, la cocina y todo eso. Tanto que nosotros podamos vivir, digamos, 3, porque somos con un niño de 3 años, podamos vivir aparte, en un piso que podamos pagar, digamos, económicamente de nuestra manera, ¿no? Entonces, en esta manera nos dan una ayuda de poder arreglar este piso, que ya lo han visto, que no está tan mal. Son 4 habitaciones súper grandes, que esto se va arreglando en 6 meses. No es también deprisa, sino que vas a la comodidad tuya, según lo que vas trabajando y eso.
La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, assenyala que amb l'entrega de claus d'aquests 3 pisos fan realitat un projecte que fa només uns mesos semblava impossible d'aplicar. Per ella, el més important ara és dinamitzar els pisos buits de la ciutat.
Si estan buits, doncs no estan complint la seva funció social i entenem que tots i cadascun dels habitatges de la ciutat haurien de tenir vida a dins i que les persones de la nostra ciutat doncs n'haurien de poder gaudir. I en aquest sentit, doncs, evidentment, en el parc públic hem de donar exemple, tant pel que fa a la mobilització del parc buit i aconseguir que no hi hagi cap habitatge públic a dia d'avui que estigui buit, i per l'altra banda, donar exemple també en el format d'introduir altres fórmules d'accés a l'habitatge.
La masoveria urbana s'ha aplicat primer en aquests 3 primers pisos de propietat municipal, però l'Ajuntament ja ha obert una borsa d'habitatge amb immobles de propietat privada. De fet, ja han començat a arribar els primers candidats.
I Catalunya en Comú Podem ha registrat una proposta de resolució al Parlament en relació als pisos afectats per aluminosi dels Merinals. En concret, demanen una resposta urgent al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a les 170 famílies de Sabadell afectades per problemes estructurals en els seus edificis. D'aquesta manera, la diputada de la formació, Susana Segovia, ha recollit les reivindicacions del col·lectiu de veïns que denuncien el risc d'esfondrament que presenten els seus habitatges. La proposta de resolució també insta les diverses parts afectades, representants veïnals, Ajuntament i Agència de l'Habitatge, a constituir una taula de diàleg. Més coses en clau urbanística. La Creu Alta s'assuma als barris on s'estan impulsant actuacions per reduir el pas de vehicles. L'Ajuntament ha decidit convertir definitivament el carrer Montlló i Pujal en espai per a vianants, concretament el tram que va de la carretera de Prats i al carrer Maria de Valllloc. La transformació, que començarà a principi de l'any vinent, dona resposta a una demanda veïnal històrica.
El carrer que separa l'església, el pavelló de Cal Balsac, el Teatre Sant Vicenç i la plaça de la Creu Alta porta tancat provisionalment el trànsit des de fa mesos gràcies a la instal·lació d'unes pilones. Una pacificació que ara es convertirà en definitiva. El carrer Montlló i Pujal serà de plataforma única i incorporarà arbres i bancs perquè es converteixin en un veritable espai d'estada. El regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero, recorda que la voluntat del govern és desincentivar l'ús del vehicle urbà dins la trama urbana.
Com a mínim vas creant espais peatonalitzats, pacificats, diria jo, i de futur, com que al capdavall a poc anirem traient els cotxes de les ciutats, amb molt de temps, doncs bé, va en aquest camí, no?, de fer més espais lliures de cotxe.
A més de rebaixar a un nivell únic el carrer, col·locar-hi nou mobiliari urbà, s'habilitarà un espai per l'aparcament del cotxe fúnebre a tocar amb l'església. Les obres, amb un pressupost de 174.000 euros, haurien d'estar enllestides entre la primavera i l'estiu de l'any que ve. El projecte no sortirà a licitació pública fins a finals d'aquest any.
Notícies migdia.
Els castellers de Sabadell arrenquen la segona fase del seu projecte socioeducatiu als joves de Sabadell, oferint tallers a tots els instituts de la ciutat. Aquesta part del programa se centrarà en els alumnes dels instituts perquè aprenguin la tècnica castellera i els valors que aporta aquesta expressió de cultura popular. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Aquesta fase començarà a partir de setembre, quan comenci el calendari escolar, i s'allargarà durant tot el primer trimestre. Els instituts que s'assumin al projecte incorporaran les quatre sessions formatives dels saballuts al seu programa educatiu. Joan Carles Sánchez, president de l'entitat, ha explicat quines competències adquiriran els alumnes participants.
Traslladar al jovent que està en els instituts, doncs, el que és l'experiència dels castells, l'experiència no només de la construcció del castell, sinó els valors que hi ha darrere, el valor de la solidaritat, del treball en equip, de la disciplina, de l'esforç, del seny. Per tant, que darrere del castell el que hi ha és un col·lectiu que treballa de manera comuna i per un objectiu comú, i ho fan, diríem, d'una manera molt continuada en els assajos i amb una certa, diríem, disciplina per poder assolir aquests objectius.
Com a cloenda del projecte, hi haurà una trobada de totes les colles castelleres dels instituts de secundària que hi participin. Serà a principis de desembre i tota la ciutat hi estarà convidada. Sánchez també ha explicat que encara que aquest projecte hagi començat gràcies als pressupostos participatius del Construïm Ciutat 2018, volen que tingui continuïtat els pròxims anys.
La policia municipal deté quatre joves, dos d'aquests menors, per intentar robar a la caseta de gelats del costat del Cort Inglés.
Els fets han tingut lloc a les 3 de la matinada quan una patrulla de la policia municipal els ha enxampat intentant accedir a la caseta. Els quatre arrestats estan acusats d'un presumpte delicte de robatori amb força en grau de temptativa.
La plataforma Fem Vallès reclama una autoritat del transport del Vallès per cobrir la demanda de mobilitat del gairebé 1,5 milió d'habitants de la regió.
Entre les propostes concretes hi ha una xarxa intermunicipal de bus ràpid d'àmbit comarcal que connecti amb la xarxa de ferrocarril. El Vallès suposa el 53% del total de la mobilitat entre les grans àrees de la regió de Barcelona, dels quals un 29% són desplaçaments radials amb la capital, un 22% del total són interns, mentre que un 2% són de relació directa amb el Maresme i el Baix Llobregat.
Salvador Mollà, exdirector de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Premi de la Societat Catalana de Biologia a la trajectòria professional.
Els guardons atorgats per la filial de l'Institut d'Estudis Catalans es lliuraran a la tercera nit de la biologia, que se celebrarà el pròxim 11 de juliol a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Mollà és cap del grup de recerca de paleoprimatologia i paleontologia humana del Crusafont.
I continua el tractament preventiu contra l'escarabat morro de les 57 palmeres del Parc Taulí.
El tractament consisteix a aplicar un insecticida que actua per contacte. D'aquesta manera es lluita contra l'escarabat morro, que provoca la mort de les palmeres, especialment de les datileres. El tractament s'aplica durant les nits i no té cap efecte nociu sobre les persones.
La festa arriba aquest cap de setmana a tres barris de la ciutat.
Sento repicar les campanes al compàs del so dels coets.
Es tracta de la Creu de Barberà, Hostafrancs i la Roureda, barris on es combinen les activitats més tradicionals amb novetats per revitalitzar les celebracions. A la Creu de Barberà, per exemple, enceten per primer cop una cursa en roba interior prevista per aquesta mitjanit.
En roba interior, en banyador o lligat de mans i peus amb la parella. Aquestes són les modalitats de la nova activitat de la Festa de la Creu de Barberà, que neix amb l'objectiu de convertir-se en una nova tradició. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell una de les organitzadores de la celebració, Sònia Martínez.
M'encantaria que totes aquestes coses noves que anem introduint seguessin tots els anys i pugui ser ja, no?, com, que divendres a la nit ja sabem que tenim això, que diumenge al matí ja això pels nens, que sigui ja una cosa que tothom sàpiga que cada any es farà i que tothom esperi cada any.
A més, seguint la línia encetada l'any passat, han augmentat les activitats per a nens i joves, sumant una proposta més per demà dissabte i una altra per diumenge. En total, entre avui i diumenge, s'han programat una cinquantena d'activitats.
D'altra banda, a barris com la Roureda, la renovació de la festa major passa per les noves tecnologies.
Ho ha explicat al Notícies Matí Juan Artero, secretari de l'Associació de Veïns del Barri.
Este año, por primera vez, hemos hecho un blog para que ahora con las últimas tecnologías todo el mundo desde el móvil pueda mirar el programa que hay y las cosas que se van haciendo día a día o digamos lo mejor hora a hora.
Entre altres coses, a la Roureda hi haurà una fira multisectorial, activitats infantils i una disco mòbil.
A Hostafrancs, el tret de sortir de la festa, Karen la donarà una botifarrada i les tradicionals habaneres.
La botifarrada és un dels actes més multitudinaris de la celebració. De fet, cada any se serveixen 1 miler de botifarres. No obstant això, el programa és ampli i pensat per a tots els públics, com assenyala Conxita Martínez, secretària de l'Associació de Veïns d'Hostafrancs.
Sí, sempre procurem que siguin els grans, els petits i els que estan més petits i més grans puguin estar tot el dia en festa amb els pallassos, amb els balls, amb danses, Bollywood, country, botifarrada, tastet... Procurem fer el gust de quasi bé tothom.
Totes les activitats de la Festa Major d'Hostafrancs tindran lloc a Cal Japó.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Sortim a fer un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell quan són 2:15. Soraya Sáenz de Santa Maria s'imposa a les primàries del Partit Popular.
Això sí, només amb una diferència de 1.546 vots respecte del seu perseguidor més immediat, Pablo Casado, que finalment ha deixat fora de la carrera per presidir el PP l'exministra i secretària general del partit, Maria Dolores de Cospedal. Sáenz de Santa Maria i Casado han de decidir ara si confronten opcions o concorren en una llista única al Congrés Extraordinari previst per als dies 20 i 21 de juliol. L'exvicepresidenta del govern és partidària d'una llista única, mentre que Pablo Casado vol anar a una segona volta incorporant la candidatura de María Dolores de Cospedal.
Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos juntos a los afiliados.
Tal y como dije esta mañana y tal y como dije el día que me presenté a este Congreso, esta candidatura es en la que cabe todo el mundo, en la que caben nuestros principios de siempre y en la que pienso que el partido, con esa ilusión, esa renovación y también esa unidad que nos comprometimos a garantizar, puede ser la mejor alternativa de futuro.
D'altra banda, Alberto Garzón dona suport al referèndum acordat davant del president de la Generalitat, Quim Torra.
El coordinador federal d'Izquierda Unida s'ha reunit amb Torra abans de la reunió de dilluns entre el cap de l'executiu català i Pedro Sánchez. Garzón ha lamentat que els jutges hagin fet una interpretació de les lleis absolutament reaccionària i contrària als principis democràtics amb l'empresonament dels líders polítics catalans.
I la manifestació de l'11 de setembre d'enguany serà a l'Avinguda Diagonal amb el lema Fem la República Catalana.
Les entitats sobiranistes han presentat la manifestació de la Diada d'enguany, a més de presentar una samarreta de color corall per l'ocasió. El recorregut que plantegen l'ANC i Òmnium uneix al Palau Reial amb la plaça de les Glòries i vol demanar que es faci efectiu el mandat de l'1 d'octubre.
I la xef Carme Ruscalleda tanca el restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar després de 30 anys als fogons.
La cuinera, la dona amb més estrelles Michelin, oferirà l'últim servei el 27 d'octubre, que ja està ple i amb llista d'espera. Ruscalleda afirma que tanca per reorientar la seva trajectòria professional. Un cop tancat, el Sant Pau es convertirà en un bar que portarà la seva filla.
Ei, Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Refresca't les orelles amb Vitamina Dens.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Joan Blanc, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
El Centre d'Esport Sabadell supera la barrera dels 400 socis una setmana més després d'iniciar-se la campanya 2018-2019 amb el lema "El CES de Tots". Unes xifres molt positives, Joan, tenint en compte el període de vacances en el qual ens trobem.
Sí, el Club Arlequinat està recuperant mica en mica la il·lusió entre els seus seguidors i això s'està notant en aquests primers dies de campanya. De fet, el club ha informat que ara mateix hi ha 440 socis. Això vol dir que es tripliquen el número de socis de la temporada passada a aquesta mateixa alçada de campanya. A banda de les renovacions, cal tenir en compte també els socis nous que s'han aconseguit i que confirmen que hi ha motius suficients per ser optimistes. Recordem que, tot i no posar una xifra concreta, des del Sabadell esperen superar els 2.270 amb els quals es va acabar la temporada passada.
D'altra banda, Joan, avui hem conegut l'horari del primer partit oficial d'aquesta pròxima temporada.
Així és, es tracta del duel de Copa Catalunya davant la Fundació Grama, un partit que finalment es jugarà dissabte 28 de juliol a les 8 del vespre al Municipal de Santa Coloma. Recordem que si es poden tancar tots els partits de pretemporada que hi ha previstos, aquest seria el tercer enfrontament dels de Toni Saligrat, després del que jugaran amb el filial Arlequinat i el que, en principi, hi ha paraulat també amb el Palamós el 25 o 26 de juliol.
I l'ambiciós projecte que està dissenyant el Natació Sabadell de futbol sala per a la pròxima temporada és el que ha acabat decidint a Dani Castro. El jugador, format i fet a l'Escola Pia, ha optat per canviar el pavelló del carrer Garcilaso pel de Cal Balzac i la pròxima temporada militarà a les files del club.
Un canvi que, segons diu Castro, no ha estat gens fàcil d'aprendre. Primer, perquè l'Escola Pia és una família i és on té els seus amics. I, en segon lloc, perquè són molts els lligams que té amb l'entitat. Ara bé, la proposta econòmica i esportiva presentada pel Natació Sabadell són molt atractives i això és el que ha acabat decidint el jugador, que després de molts dubtes ha acabat acceptant l'oferta del Natació Sabadell. Dani Castro.
Jo he crescut a l'Escola Pia, tant com jugador com a persona. M'he criat allà, porto moltíssims anys jugant allà. I bueno, fer el canvi pues, és molt complicat. Sí que és veritat que he valorat moltes coses. Per una banda, allà tinc els meus amics, és una família, no? Però sí que és veritat que com a projecte futiu potser està una mica topat i hem aconseguit el que es podia aconseguir. I bueno, una de les raons per les quals faig el canvi és per intentar aconseguir nous reptes.
I és que el club vol intentar l'ascens a Divisió d'Honor Plata, una categoria que ja ha tastat Dani Castro i que vol tornar a provar. Admet que l'Escola Pia té certes limitacions en aquest sentit i que el Natació Sabadell, en canvi, sí podria afrontar aquesta categoria en cas d'ascendir. Aquesta ambició mostrada pel club és un altre dels aspectes que ha valorat positivament Dani Castro.
Jo vaig estar un any a Plata, quan estava al Barça, i bueno, m'agradaria tornar a jugar allà, a aquesta divisió. M'agradaria... bueno, arribar-hi, no? Arribar-hi i estar un any, gaudir-ne un any i, bueno, aquest és l'objectiu principal.
El Natació Sabadell està acabant de tancar la plantilla per a la propera temporada. No està enllestida, però sí que mostra certs canvis respecte a l'any passat. Es manté la qualitat o fins i tot s'augmenta respecte a la campanya anterior i, sobretot, té molts més efectius per tenir una rotació més àmplia. I és que, segons diu Dani Castro, l'objectiu aquest any del club serà quedar entre els tres primers classificats de la segona B de futbol sala.
D'altra banda, el Sabadell Rugby Club treballa aquests dies per acabar de tancar tots els temes pendents. La plantilla de l'equip masculí tindrà novetats importants, però la intenció és que sigui més àmplia i mantingui el caire competitiu mostrat l'any passat. Els sabadellencs, que continuaran dirigits per Fran González, disputaran tres amistosos durant la pretemporada.
Mataró, Santa Coloma i Jaiec seran els rivals dels sabadellencs durant la pretemporada. D'entrada, els jugadors locals tornaran a competir a la Divisió d'Honor Catalana, la màxima categoria del rugbi català. Aquest cop, però, faran tot el possible per mantenir-se i no baixar a Primera Catalana. Així ho apunta el director esportiu del Sabadell Rugby Club, Uriel Martínez.
Intentarem, com bé dius, doncs podem mantenir la plantilla i si podem ampliar-la. I en quant a categoria, doncs aquest any també en la primera fase la jugarem en els grups de dalt. Intentarem tornar a classificar-nos per Divisió d'Honor Catalana a segona volta i si per un casual no poguéssim i acabéssim a primera, intentar guanyar-la, que aquest any doncs ens hem quedat a les semifinals.
Per la seva banda, les noies del Sabadell Rugby Club continuaran sota les ordres de Cristina Sánchez. Tornaran a competir a segona catalana amb el principal repte de consolidar-se com un equip íntegrament format per jugadores de la nostra ciutat. I és que, com diu Uriel Martínez, la intenció de cara a la pròxima temporada és trencar el binomi que fins ara s'ha format amb Santa Coloma.
I aquest any ja la col·laboració amb Santa Coloma ha acabat i l'equip sènior femení doncs, intentarà rodar sol. i estem en una campanya activa de recaptar noies, tant noies que no sàpiguen jugar com noies que estiguin vinguin d'altres equips que per horaris o per indisponibilitat de poder jugar doncs necessiten jugar. Nosaltres estarem encantats de que sumin al nostre equip, perquè la idea és aquesta, que hi ha el Sabadell femení rodi com a Sabadell femení.
I una altra de les novetats d'aquesta pròxima temporada serà la creació d'un equip sub-18, tot i que des del Sabadell Rugby Club no saben si el podran inscriure o simplement estaran en dinàmica d'entrenament a l'espera de poder aconseguir els jugadors necessaris en el futur.
L'esgrima Sabadell Jaume Viladom s'està consolidant com un dels clubs més punters de l'estat en aquest esport. L'entitat, amb Elvira Lupasco al capdavant, porta anys treballant de forma rigorosa i ara està recollint els fruits.
Eric Fernández es va proclamar campió d'Espanya cadet en el passat estatal celebrat a Chiclana, a Cádiz. El sabadellenc va destacar la feina feta durant tota la temporada i el bon tracte i la bona sintonia que sempre ha tingut amb Elvira Lupascu i el seu entrenador al CAR de Sant Cugat, on resideix des de fa 4 temporades. I és que, com en tots els esports, l'aspecte mental és molt important en l'esgrima. Així ho admet Elvira Lupascu, que explica quina va ser la clau per poder assolir aquest títol.
Durante la temporada, los dos rankings perdió y salió segundo y tercero. Nunca ganó. El año pasado salió tercero. No ganó. Este año él quería ganar, pero ante nada le hemos dicho, disfruta, pásalo bien y tómalo como un juego. Somos dos técnicos, el de CAR y yo, y la verdad es que acabando, saliendo campeón, nos ha dicho gracias por hablar conmigo mucho y distraerme y no obligarme a ganar. No hay que obligarlos a ganar. Primero hay que pasarlo bien y después si se gana, mejor.
Més enllà d'aquest èxit de l'Eric Fernández, que canvia de categoria i serà júnior l'any que ve, cal destacar que l'esgrima Sabadell Jaume Viladoms té un total de 5 tiradors que estan becats al CAR de Sant Cugat.
Notícies en format més breu. Aquesta tarda comencen a disputar-se els quarts de final del Mundial de Rússia.
A les 4 de la tarda, França i l'Uruguai es juguen el primer bitllet per a semifinals amb la baixa de Cavani a les files dels sud-americans. A les 8 serà el torn del Brasil, que s'enfrontarà a Bèlgica. Per demà quedaran els altres dos partits de quarts, amb el Suècia-Anglaterra a les 4 i el Rússia-Croàcia a les 8.
Deixem el futbol perquè Rafa Nadal i Carles Suárez es queden sols a Wimbledon.
Els dos es van classificar per 16ens de final després de superar a Kukushkin i Sara Sorribes, a Feli López, a Lara Arruabarrena i Garbiñe Muguruza, que va protagonitzar la sorpresa negativa de la jornada, van quedar eliminats.
I demà comença una nova edició del Tour de França.
I ho fa amb Chris Froome, al centre de la polèmica. El britànic va ser xiulat ahir pels aficionats en la presentació dels equips. Recordem que la UCI va deixar sense sanció el seu positiu a la Vuelta, cosa que li ha permès córrer la ronda francesa, en la qual aspira al seu 5è Tour de França.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. La contraportada.
Sabadell i la Gran Guerra és el nom que diferents entitats de la ciutat i l'Ajuntament han donat a un cicle d'activitats que pretén commemorar el centenari de la Primera Guerra Mundial i l'impacte que aquesta va tenir sobre la nostra ciutat. Ens ho explica l'Helena Molist. Bon dia.
Bon dia. Es compleixen 100 anys des que va acabar la Primera Guerra Mundial i Sabadell ha volgut retre homenatge a un conflicte que va tenir un gran impacte per la ciutat. Diferents entitats, coordinades per l'Ajuntament i la Fundació Bosch i Cardellach, han treballat conjuntament per tal d'organitzar un gran ventall d'activitats. Així doncs, dins d'aquest cicle s'hi podran veure propostes de cinema, xerrades, recitals de poemes i fins i tot obres de teatre. En la presentació d'aquest cicle, Montserrat Chacón, regidora de Cultura, ha posat en relleu la importància del treball d'organització conjunt entre entitats i Ajuntament i ha apuntat a seguir treballant així en els pròxims projectes.
S'han creat les bases precisament per poder a partir d'aquí fer més coses conjuntament, perquè en definitiva acabem tenint un programa que és la suma de petites programacions, però que ens han permès conèixer-nos, posant-nos la cara amb moltes entitats que potser fins ara no havien tingut relació i generar un espai a partir del qual crear conjuntament, no? I potser em permeto apuntar alguna possibilitat de futur, perquè jo ara crec que el que sí que hem creat és aquesta programació sumada i hem generat les bases potser per arribar en algun dia a fer una cosa col·lectivament.
El coordinador de la taula de relació d'entitats ciutadanes, Joan Brunet, ha explicat que aquest projecte és l'ocasió per a fer memòria col·lectiva sobre un conflicte que va tenir molta importància a la nostra ciutat.
Per l'oportunitat que Sabadell tindrà a través d'aquest cicle de fer memòria d'un temps, d'unes situacions que van ser capdals per al desenvolupament i progrés de la nostra ciutat i que alhora van transformar tant a nivell econòmic i manufacturer com a nivell social, cultural i esportiu, polític i sindical, no només aquesta ciutat, sinó també el país.
El programa encara no s'ha acabat de definir, però des de l'organització s'ha avançat que en total s'hi podran veure un seguit de 16 activitats, que tindran com a acte central una representació a càrrec de la joventut de la Faràndula, el Teatre del Sol i el Ciervo Teatre. Aquestes activitats tindran lloc a finals d'octubre i s'allargaran durant 6 setmanes.
Doncs així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui, que hem fet també en col·laboració amb el Toni Pacheco. Que vagi bé, bon cap de setmana.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.